Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El col·lectiu Temps de Dones organitza un acte amb motiu del Dia Internacional contra la Violència Masclista. Es van llegir els noms de totes les dones mortes durant el 2019 per violència masclista i s'encenia una espelma en el seu record per cadascuna d'elles. L'Ajuntament de l'Escala es va sumar al manifest d'aquesta jornada. Serà el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podeu escoltar d'aquí a just una hora, al punt de les 6. Informatiu local on parlem també de l'escola L'Escolapi i la sessió de formació en intel·ligència emocional que es feia ahir a la tarda, una sessió oberta a pares, a mares i a públic en general. La Fundació Víctor Mora s'ha sumat a l'any de commemoració del 150 aniversari del naixement de Víctor Català amb una lectura dramatitzada del monòleg La Infanticida. Es feia a la biblioteca i va coincidir amb la ruta Víctor Català especial Certamen Som Cultura. Esports, el Serra L'Escala porta 5 dels últims 6 punts possibles sumats en les 3 últimes jornades i això li ha permès sortir de la zona de descens. Es va desfer diumenge d'un clar 4-1 del Leganés i ara la pròxima cita és contra l'Hispalis de Sevilla, un altre rival directe a la zona mitja-baixa. Agenda d'activitats per dijous, grup de lectura de novel·la a la biblioteca, divendres encesa dels llums de Nadal i benvinguda al Tió, taller d'emocions a la biblioteca i dues conferències, una Solitud, una novel·la molt teatral amb l'actriu Alicia Gorina i una altra sobre la distròfia muscular de Duchenne organitzada per la Cursa de la Dona. Dissabte, xerrada sobre les darreres recerques arqueològiques a la necròpolis de Vilanera, presentació del llibre Tot a Volcàssim i inauguració de l'exposició Lluna Baixa d'Adriana Valle. Meteorològicament parlant, estem immersos en uns dies de bonança amb l'afegit de bandes de núvols alts i prims. Completa l'informatiu d'avui la columna de contraportada signada avui per Candidatura de Progrés. La llegeix Maribel Calderón. Ara us deixem amb el FAR, aquest magazín que elaborem conjuntament 5 emissores de Mar de Catalunya, una segona hora en què connectarem amb Andalusia trucant a Inés Domínguez, secció Dones de Mar amb la biòloga marina Cristina Linares i secció d'efemèrides. Avui es parlarà de del bombardeig aeri de la Costa Brava, un bombardeig ocorregut ara fa 81 anys en el marc de la Guerra Civil Espanyola, un bombardeig que patien les poblacions de Roses, Port de la Selva, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Per acabar-ho, el preu del peix. Connectem avui amb Jordi Fulcarà, patró major de la Confraria de Pescadors de Llançà. Ara al FAR, a les 6, actualitat local més els oficis del llibre, a les 7, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Nex en vespre, amb les veus de l'Ali Giné i Montse Manent, Juanjo López al control tècnic, a partir de les 8, els musicals, Chelsea Hotel i Ruta 66, a partir de les 11, les reemissions. Per aquest ordre, del més calent a l'Aigüera, l'informatiu local i la tertúlia La Plaça. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal. El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I encetem la segona hora del programa. Per cert, una segona hora que podríem encetar amb una bona notícia que finalment encara no sento, no? El govern d'Espanya ha decidit que traurà els ganivetes, les cuchilles, que hi ha a la valla de Ceuta i Melilla i que va posar el govern del Partit Popular per intentar evitar que la gent no hi passés, no? I si intentava passar, doncs que es fes mal. i si calia que es matés, però bueno, aquest era una mica l'objectiu. Finalment el govern ha decidit que els propers dies començarà a treure aquestes ganivets, però que cimentarà les valles i en alguns punts les farà més altes per intentar evitar que passin. És a dir, no traiem els ganivets, traiem els elements que són clarament un atemptat contra qualsevol dret humà, però mantenim les valles, les cimentem, les fem més altes. Vaja, que si no es maten clavant-se les ganivetes, es mataran caient de les valles, que és una altra manera de, a cap i a la fi, de matar-se intentant fugir de països on la barbàrie i on els drets humans no existeixen, i intentar trobar un futur millor en aquesta Europa cada cop més desprestigiada, cada cop més irreconeixible, cada cop que fa més mandra, cada cop fa més mandra, sincerament. En tot cas, són qüestions que anirem tractant aquí al FAR al llarg dels propers programes. El tema dels drets humans i de salvar i rescatar vides ho fem sovint els dijous, però no únicament aquests dies, i per tant tindran l'oportunitat de comentar-ho segur amb ONGs que operen a la zona. Comencem aquesta segona hora de programa. Fins a 6, amb tots vosaltres.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Y en la recta final del año, cualquier iniciativa, cualquier propuesta es sin duda especial. Estamos en unos meses muy sensibles por lo que hace referencia a la pesca, meses en que seguramente en muchos puertos hay interés en cerrar el año bien, en acabar con dinero y con kilos, con pescado suficientes como para hacer un buen cierre de año. Nos vamos hacia la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero. Saludamos a Inés Domínguez. Inés, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Recta final del año, un buen año por eso, ¿no?
Bueno, no exactamente.
No, vaya.
No.
¿Por qué?
Puedo comentar así un poco, como saben, me acabo de incorporar a la vacación y estoy retomando otra vez los temas en un par de días. Bueno, pues así por encima un balance de la pesca en el Golfo de Cádiz, en la parte suratlántica. Pues decirte que ya los barcos en el 99% ya han parado, los barcos de cerco, porque no tenían más cuota de sardina y otros ya porque no era rentable continuar y han tenido que parar y ahora van a solicitar las ayudas acogiéndose al plan de gestión de cerco, ¿no? Del Golfo de Cádiz. La valoración pues no es nada positiva, entre la limitación de la pesca de la sardina, el jurel, que por cierto lo han cerrado la pesquería, lo cierran mañana, hoy a las 12 de la noche ya se cierra, no se puede pescar más jurel, el sufrimiento que hemos tenido con el tema de las algas, sigue un cúmulo entre inclemencia, tema climático.
Ya.
Y la normativa pesquera que limita mucho la pesca, pues el Golfo de Cádiz, un desastre. Por otro lado tenemos el Mediterráneo, que como sabe ya se está en proceso de alegaciones el plan de gestión del Mediterráneo.
Sí.
Y esto está trayendo también muchísimos conflictos porque está poniendo en peligro pues la supervivencia de la flota de arrastre en el Mediterráneo, que es una flota muy importante y que contrata a muchísimos trabajadores, a muchísimos marineros. Es decir, que el año empezó mal, en algunas partes ha cerrado mal, y aún queda puertas que cerrarán, que no sé cómo quedarán, pero está claro que van a cerrar también.
Pues yo no quiero no quiero ahondar en la herida, pero de cara al año que viene, por las restricciones, las rebajas, las cuotas, los tax y todo lo que nos viene a partir del 1 de enero, no pinta que tenga que ser mejor.
No. Está claro que aquí ahí va a haber una reestructuración importante de la flota, yo creo que a nivel nacional, y que mucho armador va a tener que tomar la decisión de no seguir pescando, porque le es inviable la actividad económica de una empresa pesquera.
Pues complicada está ahora actualmente la situación. Yo me pregunto muchas veces qué es lo que quieren las entidades más conservacionistas y qué se necesitaría para que el sector pesquero pudiera seguir para adelante, ¿no? Es decir, si alguien se ha parado realmente a analizar lo que piden unos y lo que necesitan los otros, ¿no?
Hombre, conciliar las dos voluntades es muy complicado, porque unos necesitan de la pesca y otros necesitan defender la limitación de esta, ¿no? Por la situación de los recursos. También es cierto que toda lo que es la política pesquera ha sido totalmente errónea, porque subvencionaban las paralizaciones definitivas, pero al mismo tiempo subvencionaban las nuevas construcciones, con lo cual nos encontramos en un país que es de los más importantes en producción pesquera, pero que tiene muchos números de barcos, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos con esos barcos? Esos barcos, un cerquero de 20 metros, 24 metros, yeah, vale 1 millón de euros. Y eso lo han pagado los armadores para poder construirlo, y lo pagaron con el beneplácito de la política europea. Es decir, es que antes de aprobar esas subvenciones de ayuda a nuevas construcciones, ¿no pensaron en los recursos? Pues yo creo que no lo pensaron en ningún momento. Ahora es cuando no queda otra que pensar en ello, porque está sobreexplotado todo.
Pero fíjate, aquí en el Mediterráneo, por ejemplo, hemos desballestado muchísimos barcos, ¿no? En todas las puertos prácticamente, ¿no? Estamos en números muy, muy bajos, y a pesar de todo siguen limitando o intentando limitar, a través de las restricciones del FEM, que se pueda pues modernizar la flota, que se puedan hacerla más sostenible, con combustibles más ecológicos. Es como todo muy raro.
El gran problema es que no se puede estar gobernando y legislando de espalda a las realidades. Y solo afronta la realidad cuando ya no hay más remedio. Ese es el gran problema, que en Europa hemos tenido políticos que han teorizado y se han encontrado con dinero, pero no han sabido gestionarlo. Y ahora ni hay dinero, ni hay recursos, y una flota que está francamente agotada con este sufrimiento continuado.
Inés, si te parece, seguimos reflexionando sobre el tema la semana que viene. Muchísimas gracias por habernos atendido. Que vaya bien.
Muchas gracias, igualmente.
Y bien, bien retornada. Un beso. Hasta luego. I parlem de dones de mar. De fet, volem conèixer una biòloga marina especialitzada en ecologia marina i professora de la secció d'ecologia de la Universitat de Barcelona. Saludem la Cristina Linares. Cristina, benvinguda. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? Com et trobes?
Bé.
Sí?
Bé.
Feia la pregunta amb doble intenció. Primer, per saber com estàs, i després perquè quan parlo amb gent que està especialitzada en ecologia marina, és a dir, en ecologia, medi ambient, sempre em preocupa l'estat d'ànim, perquè deu ser un drama treballar diàriament amb això, no?
Actualment sí, si he de ser sincera, sí. Sí, sobretot això, quan estudiem, no? Com, per exemple, jo que estudio els impactes del canvi climàtic, entre altres coses, la veritat és que sí, no és gaire optimista el panorama que tenim. Però, bueno, sempre s'ha d'anar, no? I creure en la natura, creure en la gent i buscar solucions.
M'agrada molt això de l'optimisme, perquè, clar, depèn amb qui parlis, ens en sortirem, i depèn de qui parlis ja no ens en sortirem, no? Hi ha gent que té la teoria de, o t'explica, doncs, que la natura és forta i que té una capacitat de regeneració molt potent, i que per tant, si li donem opció, ella mateixa se'n sortirà, i hi ha gent que et diu que no, que el mal és tan gran que difícilment ens en podrem sortir. On t'alineo?
Jo sóc optimista de mena, vull dir, en general, o sigui que jo sóc de les que busca l'optimisme. És veritat que estem, la situació és bastant dramàtica i estem arribant molt tard, però la natura ens dona, cada dia ens dona sorpreses positives, de que si és això, si reaccionem, encara estem a temps. Jo sóc de les que crec que encara estem a temps, però hem de reaccionar decididament.
Però som a temps per revertir el que s'ha fet mal, de malament, o som a temps per acceptar el que hi ha? Hi ha una teoria que diu que de fet, que és veritat, és a dir, si això segueix així, el planeta seguirà existint. L'única cosa és que seguirà existint sense nosaltres. I en tot cas, hi haurà un canvi, no? Estem per revertir aquest mal fet, o estem per acceptar aquest canvi? On ens trobem?
Jo crec que podem revertir alguna situació, però no arribarem a com estàvem abans, o sigui, en el camí hem perdut coses. El que passa és que sí que veiem, no, quan estudiem els ecosistemes o per exemple els fons del mar, és que bueno, hi ha canvis, hi ha espècies més resistents, altres que no. Evidentment n'haurem perdut, hi haurà una certa part de pèrdua, evidentment, perquè l'impacte és gran, però alguna cosa podrem recuperar.
Del fons dels mars se n'ha començat a parlar relativament fa poc temps, o almenys els mitjans de comunicació a nivell divulgatiu, a nivell social, se n'ha començat a tenir coneixement des de fa molt poc temps. No sé si és perquè la tècnica no ens permetia investigar, aprofundir com s'està fent ara, o és que fins fa 4 dies, i qui diu 4 dies diu 15 anys, però fins fa 4 dies no es tenia la consciència que es té ara de la importància que té el mar en el canvi climàtic.
Jo crec que hi ha dos factors, que són dos factors importants. Un, l'estudi dels ecosistemes marins sempre va per darrere dels ecosistemes terrestres, per una qüestió de logística. És molt més fàcil estudiar el bosc que estudiar un bosc o un escull de corall. Un bosc de gorgònia és un escull de corall. Clar, per això també hi estem limitats. Vull dir, nosaltres quan anem al camp tenim 20 minuts, 30 minuts de feina efectiva si treballes a fondàries de 30 metres. Si tu vas a un bosc, et pots passar hores agafant dades, i això és una limitació que hi és. I per altra banda, però també que la societat, com un bosc es veu i el veu tothom, però sota el mar ja costa més, clar, hi ha hagut un gran desconeixement, no, aquesta falta de proximitat cap als problemes del mar perquè no eren tan evidents o no es veien tan clars.
I es pot, és a dir, un cop estudiat, es pot actuar d'alguna manera, o el mar, la seva actuació és molt més complex, és molt més difícil?
El mar és més difícil, però també, però hi ha eines de gestió, no? Els que treballem en conservació marina, hi ha dos eines bàsiques. Una, la principal, bueno, a part de gestionar bé els recursos, evidentment, és la creació d'àrees marines protegides, no? De reserves marines, i l'altra que s'està estudiant molt, bueno, que ara s'està posant molt, o sigui, que els ecosistemes marins ara en aquest tema estem estudiant molt, és la restauració, tècniques de restauració.
Mira, l'altre dia precisament parlàvem de la posidònia, que és una planta, i parlàvem de replantar plantes, de replantar.
Exacte.
Posidònia. I
sí,
ens explicaven que sí, que es pot fer, que hi ha un percentatge d'èxit, però que el percentatge és molt minç, que és molt complex i que és molt costós.
Clar, això depèn de les espècies i els organismes. Nosaltres, per exemple, amb restauració, amb una espècie que hem treballat molt des de fa bastant de temps, és amb el corall vermell, per exemple, perquè tenim, bueno, el corall vermell ha tingut el problema de la pesca, no?
Sí.
De la pesca il·legal, i hem tingut moltes incautacions il·legals, i per tant, colònies pescades de llocs que no es podien, i a través de col·laboracions amb els agents rurals hem pogut desenvolupar tècniques per tornar a trasplantar, o sigui, per tornar a plantar aquestos corals. I el que veiem és que en aquesta espècie, si es fa bé i tot va bé, tenim supervivències molt elevades, del 80%. Evidentment, són tècniques que es poden fer a nivell molt local, però bueno, són tècniques que ja t'he dit que depèn de les espècies i els organismes funcionen bé.
Es poden fer vivers al fons del mar? Vivers en el sentit de... vosaltres en parleu d'àrees protegides. Jo quan parleu d'àrees protegides m'imagino doncs una zona on bueno, com els parcs naturals, no? On no es poden fer moltíssimes coses, no? Però més enllà d'això, hi ha els vivers, hi ha els planters, hi ha els llocs on d'alguna manera es replanten o es recreen algunes d'aquestes espècies. Això al mar també es pot fer?
Sí, de fet, això és un exemple molt clar i on treballen molt amb aquest tema són els esculls de corall. Els esculls de corall al Carib o altres mars, de fet, moltes tècniques es basen en cultius d'aquestos transplants en llocs, i després aquestos serveixen per portar-los a llocs que han estat degradats. Aquí, de fet, aquesta aproximació no s'ha fet tant, però sí que es pot fer, sempre i quan, depèn de quines espècies, depèn, no, sempre tenint en compte les limitacions.
Ara posaves l'exemple dels coralls. Aquí hi va haver una gran polèmica fa un parell d'anys amb el tema dels coralls, no? La Generalitat havia prohibit l'extracció de corall, i en canvi va venir el govern central i va dir no, no, que s'extraiga el que quieran. I aquí vam tenir un gran, bueno, una gran polèmica, un gran merder. Va ser un error? És a dir, quina de les dues administracions, o quina de les dues visions, per no entrar en polèmiques, quina de les dues visions era la correcta, la que prohibia o la que permetia?
Mira, jo soc molt clara, jo era una de les firmants de l'informe en què es va basar la Generalitat en prohibir la pesca del corall vermell, o sigui que jo soc pro, o sigui, per què? Perquè, de fet, bàsicament és que l'estat de conservació d'aquesta espècie a Catalunya estava molt per sota del que es podia considerar sostenible per seguir aquesta extracció. Per tant, nosaltres vam proposar que la Generalitat fes aquesta veda de pesca temporal, la va fer, però clar, després sí que va venir el Ministeri i en aigües exteriors va permetre la pesca. Nosaltres, els científics que van firmar aquest informe, estem totalment en contra d'aquesta decisió. Per què? Perquè aigües exteriors està tan malament com aigües interiors. I de fet, el que ha fet això és que ha creat un problema molt gran de vigilància. Per exemple, nosaltres, des que hi ha hagut aquesta veda a les aigües interiors, sí, hem tingut dos incautacions importants de coralls, que els pescadors han dit que estaven pescant a aigües exteriors on es podia, però que els agents rurals diuen que eren aigües interiors on no es podia. Clar, això crea uns conflictes molt importants amb una espècie que està molt malmesa i, per tant, necessita totes les eines de gestió que siguin necessàries tant a nivell regional de Catalunya com a nivell espanyol com a nivell del Mediterrani.
El que passa és que no hi ha la consciència ni entre determinats sectors ni entre determinats països, ja no només parlo de l'estat espanyol sinó en general, ni entre el món del mar en general, no? Fora dels biòlegs, els científics, aquesta necessitat de deixar de generar pressió sobre determinades espècies no és molt generalitzada.
No, per què? Perquè hi ha uns interessos econòmics molt forts, hi ha hagut una pressió molt forta des de sempre, i prendre aquestes decisions tan dràstiques, de que com això, la veda temporal de corall, pues, clar, deixa 10 corallers que no poden actuar, pues, clar, és difícil. Però sí que hem de prendre, o sigui, en temes de conservació s'ha de ser valent, perquè si no, sí que arribem tard.
I ser valent? És a dir, a la Mediterrània, Si és valent o estem lluny del que es podria arribar a fer?
Estem lluny. Per sort tenim certs polítics que s'ho han cregut, bueno, certs polítics dels directors generals que s'ho han cregut més i han pres decisions polítiques més valentes, però en general no som gaire valents en aquest tema.
Però cada vegada que es proposa una mesura de protecció, una mesura de lleugerir la pressió sobre una espècie, un entorn, un espai, un fons, genera un rebuig automàtic per part de diferents col·lectius. De vegades és la pesca, de vegades és la nàutica d'esbarjo, de vegades són tots dos. Sempre hi ha una reacció automàtica.
Sí, no. Nosaltres, per exemple, un altre tema que jo estudio des de fa molt de temps és l'efecte del busseig sobre les comunitats de gorgònies o d'invertebrats vulnerables. I, per exemple, això ho tenim cada dia a les medes. El seguiment biològic de les medes diu que hi ha un impacte important en certs organismes i que, per tant, s'haurien de reduir unes localitats al busseig. Clar, això causa una reacció totalment contrària en els centres de busseig que viuen d'això, no? Aleshores, clar, contínuament hi ha aquests conflictes. Clar, després és l'administració que ha de prendre decisions en base sempre a com està el patrimoni. Si el patrimoni està malament, no es pot explotar més perquè tampoc donarà més beneficis.
Clar. Hi havia un bussejador ara fa un parell d'anys que em comentava el mal que fan els bussejadors a les medes, no per la seva presència només, sinó per entendre'ns, per l'alliberament de gasos que es fan a través de les bombones. Em deia que la gran quantitat de bussejadors que hi ha, i per tant la gran quantitat d'oxigen, perquè tots ens entenguem, que s'allibera des de les bombones d'oxigen, al final està tenint un efecte sobre la vegetació, les espècies que hi ha allà. És així?
Bueno. Bueno, això és cert en certs indrets, com per exemple les coves, no? En coves on es busseja bastant, que hi ha coves, per exemple, en les medes on es busseja bastant, sí que hi ha concentració d'aquestes bombolles d'aire que queden en els sostres, uh-huh. I clar, sí que provoca, no, la mortalitat d'aquests organismes que queden dins de les coves. En les coves sí que les bombolles d'aire sí que és un problema. A fora, més que és no és intencionat, és l'efecte erosiu dels bussejadors amb les aletes, agafant amb les mans per falta d'experiència, diguem.
I això és perquè és un sistema, estem parlant d'uns sistemes que són molt dèbils, o és perquè realment hi va molta gent? Ja no només parlo dels submarinistes, parlo en general del mar, no? El mar sembla que permanentment l'estem fent mal. Que sembla que clar, en terra això no passa tant.
Sí, no, bueno, clar, però també depèn dels hàbitats on, o les espècies on es donin aquests impactes. Evidentment, hi ha espècies i hàbitats que són molt resistents i on tu pots fer, tu pots tenir un nivell de pressions més elevat, i hi ha molts hàbitats en els mars que són molt delicats, molt fràgils, i per tant tots aquests impactes acumulats allà fan molt mal. Per tant, també sempre s'ha de tenir en compte, no tots els impactes fan mal a tot arreu per igual, sinó que també dependrà de les espècies i la dinàmica de les espècies.
I la Mediterrània és un mar especialment sensible a això, és a dir, és un mar especialment delicat.
Bueno, és que és un mar on es concentren una gran quantitat d'impactes o de pressions des de fa molt de temps, i tothom viu al costat de la o tothom vol viure. Tenim una concentració de població a les zones costaneres molt forta. Per tant, és un dels mars que està rebent més pressió a nivell de pressions normals, però és que, a més, totes aquestes prediccions del canvi climàtic el que ens estan dient és que, a més, la Mediterrània és especialment sensible al canvi climàtic en un futur, actualment i en un futur. Per tant, sí, realment tenim un mar molt... O sigui, que ha estat molt pressionat, però a més és que és molt vulnerable per això.
Per tant, parlaríem d'un ecosistema dèbil, en general.
Dèbil perquè també l'hem anat debilitant. És per això, perquè vull dir, dèbil, vull dir, les espècies, és el que dèiem, la natura és forta i resistent fins que la vas debilitant.
Ens aturem ara un moment, fem un descans, 3 minuts, i si et sembla, després vull tornar parlant de les gorgònies, que sé que és una de les teves especialitats. Aviam si podem donar alguna notícia que sigui positiva en aquest...
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Memòria de ganes de dir-t'ho a ses cares. Vols que te pensaves besades de metralla amb pesos a l'esquena amb l'ànima baldada. Recordes com pesaven els peus i les sabates? Encara que t'ho digui a sa cara, que vols que te pensaves sa culpa te destapa. M'abraces, m'enrampes, rapinyes mirades i radies en grunes, rapinyes filades. M'abraces, m'enrampes, rapinyes mirades i radies engrunes, rapinyes filades.
Cèl·lules desordenades, ses flots s'apagueien quan sortíem de dia, de fora de vestida, de llum plena de vida.
M'abraces, m'enrampes, rapinyes, mirades i rabies, engrunes.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Som 6:15 de la tarda, seguim parlant amb Cristina Linares, coneixent una miqueta tot el que està succeint al fons del mar i com els humans estem incidint en aquest ecosistema, amb una persona que, per cert, més enllà de ser especialitzada en ecologia marina i professora de la secció d'ecologia de la Universitat de Barcelona i moltes altres coses, és també especialitzada en la problemàtica de les gorgònies, en la gorgònia en si mateixa. Per tant, tens poca feina ja, no? No en queden gaires.
La veritat és que és una de les espècies, no, és un dels organismes més fràgils i que ha patit molts impactes durant els últims anys i sobretot més relacionats amb el canvi climàtic, és una espècie molt vulnerable a les temperatures, a l'escalfament global.
Aquí vam començar, o de fet vam conèixer la desaparició de les gorgònies ara fa ben bé un any i uns 14 o 15 mesos aproximadament, i en pocs mesos, de fet en poques setmanes, vam rebre notícies de que començaven o que s'havia detectat que desapareixien a que pràcticament no hi eren. No sé si s'ha pogut recuperar en algun punt.
Jo més que hagin desaparegut, no han desaparegut, o sigui, les gorgones les tenim Déu-n'hi-do lo freqüents que o havia abundants que són, per exemple, a la Costa Brava, en altres indrets de la Mediterrània també, però el que passa és que el que estan veient són mortalitats, però mortalitats que en aquest cas no són mortalitats, majoritàriament no són mortalitats de tot l'organisme, sinó que són mortalitats parcials. O sigui, les gorgònies, l'avantatge que tenen és que és un organisme colonial, o sigui, que està format per milers d'individus, que són els petits pòlips, no?
Sí.
Aleshores, això el que fa és que, a diferència de nosaltres, que ens morim o no ens morim, elles es poden morir en part. Clar, si es moren en part, el que passa és que hi ha una part del teixit que es mor, però aquesta gorgònia pot seguir visquent. Clar, el que s'està passant és que, per exemple, el que estan veient amb aquests impactes, sobretot el canvi climàtic, és que el que estem veient és una reducció de la mida de les gorgònies i, per tant, una reducció de la mida de la... o sigui, una reducció de la complexitat estructural. Per entendre'ns, és com si ara perdéssim la meitat dels arbres, no?
Va.
Vull dir, la meitat de la part dels arbres i tots es fessin més petits. Evidentment, doncs, aniríem a un bosc on tot és molt més petit i on no hi ha arbres i són arbustos. I, per tant, totes les espècies que trobàvem associades als arbres probablement ara ja no les tindrem perquè no troben refugi. I això és el que està passant amb les gorgònies. No que estan desapareixent, sinó que estem transformant molt les seves poblacions.
I, per tant, si no hi ha aquestes àrees de refugi, hi haurà espècies de peixos que no poden desovar, si no poden desovar no es poden reproduir, per tant, hi ha menys peixos i, a partir d'aquí, en funció de l'espècie de peix al qual fem referència, en queda repercutida tota la cadena tròfica.
Sí, clar, aquests hàbitats són hàbitats d'interès pesquer per això, perquè tenen espècies comercials associades. Clar, és la importància dels hàbitats, no? Que no se dava abans, que sempre es mirava de manera que es mirava sobre l'espècie comercialment explotada, i ara amb els anys, amb els últims anys, sí que hem vist un canvi radical amb la importància dels hàbitats, no? D'on viuen les espècies. I aquestes espècies de gorgònies bàsicament són importants per això, perquè creen un hàbitat, una estructura que dona refugi a moltes espècies.
Quan es parla d'àrees protegides a la Mediterrània, al fons marí, no sé per què em ve al cap espais on no es pot tocar res, no? És a dir, espais, imaginem-nos, si fos en terra, espais verds, no? Amb arbres, amb arbustos, amb plantes, amb vegetació, amb ecosistemes i tal, d'acord? I envoltat de molts quilòmetres de llocs on passen excavadores, desbossadores, carreteres, camions, etc, etc. Per tant, fem com mini illes en una, envoltades de desert, per entendre'ns.
Clar. Sí, sí, això és el que s'ha posat en evidència, normal, perquè, clar, per això també hi ha tot aquesta, aquest objectiu d'augmentar el percentatge d'àrees protegides en el mar, bueno, en terra i en el mar, evidentment, perquè necessitem molta més àrea protegida, perquè si no, no són suficients per recuperar el que estem degradant. Però el que també s'ha fet més evident és que aquestes àrees protegides han d'anar acompanyades d'una gestió a nivell ecosistèmic, però tant de dins com de fora. Perquè si no estem fent petits oasis i funcionen bé, però clar, ens estem carregant la resta, aleshores no té massa sentit.
I anem en bon camí, i anem per bon camí, és a dir, estem caminant cap aquí o és molt lent? Ho dic perquè quan es parla de canvi climàtic es parla d'aquests famosos 2 graus límits, sí, que no hauríem mai d'arribar-hi. I cada cop que parlem de trobades polítiques, governamentals, a caire internacional per abordar aquestes qüestions, grans cimeres que estan a tots els mitjans, el resultat sempre acaba sent decebedor.
Sí, malauradament, sí, és això. Clar, no podem sobrepassar, és que això, ni podrem sobrepassar un grau i mig, de fet, ja, perquè sí, amb un grau i mig ja estem veient tots els impactes que estem veient. El que sí que la part més optimista de tot és això, que l'increment de conscienciació sobre aquests problemes en el mar i també que alguns polítics, o sigui, algunes polítiques són valentes, que veus que algunes polítiques són més valentes. Aleshores, bueno, esperem que tothom agafi exemple i es camini cap aquí. Però, bueno, falta molt, eh?
Què faries? És a dir, si una política valenta que s'hauria d'implementar i que a hores d'ara no està en l'ànim o que segur que no està damunt de la taula dels que han de prendre les decisions, què caldria fer?
Bueno, jo, davant de l'amenaça del canvi climàtic i de totes les evidències, el que sí que és obligatori és gestionar molt bé els impactes locals. Vull dir, ara ja estem amb polítiques de mitigació. Vull dir, el que podem fer, el que podem gestionar, ho hem de gestionar i ho hem de gestionar molt bé. És com, tu retornem al cas de les medes. Les sí, medes, l'impacte més gran de les gorgònies no són els bussejadors ara, és el canvi climàtic. El problema és que si tu realment, els gestors poden fer alguna cosa i poden reduir els impactes que estan patint aquestes gorgònies seran una mica més resistents i per tant podran igual sobreviure millor. Per tant, s'han de gestionar molt bé i no hi ha excuses per no gestionar bé els impactes locals que es puguin gestionar.
Què són impactes locals? És a dir, ara...
Per exemple,
diguem.
No, vol dir el busseig, la contaminació, l'impacte de les xarxes de pesca, tot allò que pugues fer, bueno, en paral·lel, evidentment, tot el tema del canvi climàtic, però totes aquestes mesures que són, entre cometes, més fàcils i més directes.
Si jo ara com a ciutadà repasso la meva activitat diària i ja estic, evidentment, reciclant tot el que puc, no?, una mica a casa, intento agafar el cotxe el menys possible i moure'm per transport públic. De fet, el meu ajuntament penalitza el fet de que vagi en vehicle privat en lloc de transport públic. Compro de proximitat, intento promoure l'economia més propera a mi i la més sostenible. Què puc fer més?
No, ja fas moltes coses, però això ho hauríem de fer tots, aquest és el problema. Que jo crec que hi ha molts ciutadans molt conscienciats i s'està fent moltes grans coses a les escoles d'educació ambiental, però clar, ens ho hem de creure tots a la vegada.
Ja, si no ens hi posem tots, no... I deixa preguntar-te sobre una qüestió més, ho dic perquè és un sector del qual tothom en parla molt poc, però que l'impacte que es té no està del tot ben calibrat. El famós turisme. I quan parlo de turisme parlo dels vaixells, dels creuers, dels transports marítims... Bé, el transport marítim no és turisme. Me quedo només en el turisme, o em quedo només en el turisme. Realment, el seu impacte és tan poc com les navilieres diuen, o realment hi ha impacte, el que passa que com que estem tocant un pal de paller no en posem massa informació?
jo crec que hi ha impacte i no en posem massa. Això va també més això, l'obvis de pressió on poses el focus d'atenció. Això és un impacte que s'haurà d'adreçar també. Vull dir, com últimament no s'ha adreçat al tema dels plàstics, s'haurà d'adreçar altres problemes com aquest, que el turisme, clar, és insostenible tenir aquest nivell de turisme o hi ha aquesta... a nivell de visites turístiques, etc. No són sostenibles amb el medi ambient.
Ho dic perquè cada cop, i ara fa uns dies teníem noves dades, no? Estan tancant temporades, no? I vaig dir, oh, que bé, han augmentat el nombre d'arribada de vaixells a creuers. Ha arribat a... I clar, penses, bueno, però si tot això va amb fuel oil, si tot això són uns motors que no s'aturen, si estem parlant de 2.000 individus amb un espai relativament reduït com és el d'un vaixell, tot això suposo que d'alguna manera al final acaba passant factura.
Sí, sí, no, i a més el problema també és que els creuers cada vegada arriben a més llocs i més llocs més petits, vull dir que clar, volen arribar a tot arreu, per tant, sí, sí, això passarà a factura i s'ha d'aturar perquè és una indústria molt creixent, no?, que està creixent molt i que realment ara ningú s'ho mira, no?, ara el problema és si prens un avió o no, però realment un creuer probablement no tindrà el mateix impacte, però déu-n'hi-do l'impacte que té.
Igual que les aigües de llast. Ara fa uns mesos parlàvem aquí a la ràdio de les aigües de llast, vam fer una taula rodona, una hora, gairebé una hora vam estar parlant d'això, i quan parlaves amb les administracions i amb els... et deia, no, això de les aigües de llast, hi ha una normativa molt, molt severa, que complim tots i que fa que sigui molt difícil que pugui haver traspàs d'espècies invasores a través d'aquestes aigües. I cada cop que parlo amb vosaltres, els biòlegs, els investigadors, cada cop apareixen les aigües com un dels principals problemes en l'arribada d'espècies invasores.
Sí, jo crec que és una via, continua sent una via d'entrada molt important, tot i que hi hagin les directives que hi hagin i les regulacions, però és molt difícil controlar completament això, i evidentment amb les espècies invasores, les aigües de llast, jo crec que continuen sent un vector d'introducció d'espècies exòtiques.
Som a la recta final d'aquesta xerrada. Com a professora d'ecologia de la Universitat de Barcelona, tindrem millors tècnics especialitzats en ecologia d'aquí uns anys dels que hem tingut fins ara? És a dir, a nivell d'investigació, a nivell de sensibilització, a nivell d'estudis, ets optimista respecte als teus alumnes?
Sí, 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 sí. No, perquè també t'he dit que... Bueno, jo no dic que abans fos pitjor, segurament que no. Sempre hi ha hagut molts bons estudiants d'ecologia, i sobretot a la Universitat de Barcelona han sortit molt bons que treballen en les administracions. Però sí, sóc optimista, perquè, clar, a més, cada vegada estan més conscienciats i cada vegada venen aquí més seriosament, no?, estudiant i prenent, i la gent que fa aquests temes d'ecologia marina i conservació marina, que són els que jo veig... realment, sí, són, saps? Vull dir, te donen fe amb les generacions futures.
Hi haurà un canvi? Canvi en el sentit d'una revolució, no? Una evolució en els mètodes d'investigació, en els mètodes de treball, en els objectius de les investigacions i dels treballs. I per un costat això, i per l'altra banda, acabarà sent imprescindible tenir un especialitzat en ecologia en totes les empreses, en tots, igual que hi ha prevenció de riscos laborals, en totes les empreses, en totes les administracions, a tots els indrets, a tots els nivells de la nostra societat?
Home, jo espero que sí, perquè això donarà molta feina als nostres estudiants, no? Però no, però clar, l'ecologia fins ara no es tenia en compte i cada vegada està més sobre la taula. Per tant, això s'ha de traduir també en els llocs de treball, a la presència de l'ecologia en les empreses, i això cada vegada també ho veus més. O sigui que l'ecologia, sí, clar, està aquí i es quedarà per sempre, jo espero.
Doncs escolta'm, en tot cas, ja ho sabem, que aquest és un bon nínxol de treball. Jo celebro haver parlat amb algú que respecte al mar és optimista, perquè sovint, i no hem parlat dels plàstics, que aquesta és una altra història, aquí n'hem parlat molt, però de moment encara ningú m'ha dit que sigui recuperable. Per tant, si no és recuperable, me l'assunto.
Clar, sí, sí. Clar, amb el tema plàstics jo no hi treballo, o sigui, per tant, tampoc puc... El que passa que sí que hi ha una atenció, un focus molt important cap als plàstics, i que està bé perquè realment és un problema real, però, clar, no sé si realment estem desviant l'atenció també d'altres problemes.
Què vol dir? Que és una eina. És un problema, però és un problema que ens serveix d'eina, també.
És un problema i que s'ha d'adreçar, però, clar, amb ciència sempre tenim aquests problemes de que surten temes molt mediàtics i criden molt l'atenció, es posen molts esforços en certes temàtiques i es descuiden altres, que també són importants.
Doncs, escolta'm, en tot cas, que no hem parlat de plàstics, i cosa de la qual me n'alegro, una vegada parlar de mar sense parlar de plàstics, si et sembla, avui ho deixem aquí, això
perfecte.
Sí, amb el compromís de tornar-los a submergir en una altra ocasió, Cristina. Moltíssimes
perfecte.
Gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Navega amb el Far. Efemèrides.
I després de parlar d'una mica d'ecologia, de sostenibilitat, anem a parlar una mica d'història. De fet, anem a recordar el que va significar el bombardeig de la Costa Brava. De fet, a l'apartat d'efemèrides el que fem és fer coincidir algun episodi històric amb la data en la que ens trobem i que hagi passat més o menys al mateix temps. Avui, com dèiem, ens anem cap a l'Empordà perquè l'historiador Adrià Cabezas ens faci 5 cèntims d'aquest bombardeig que va tenir lloc ara fa 81 anys, en concret el 26 de novembre de l'any 1938. Va ser l'aviació italiana la que va bombardejar en una hora les ciutats costaneres de Roses, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Port de la Selva. Van ser bombardejos perquè eren ports importants pel tràfic marítim que sobretot venia de França, de Grècia o de la URSS. Ens ho expliquen en aquest reportatge.
El 26 de novembre de 1938, ja força a prop ja del final de la Guerra Civil a Catalunya, les ciutats costaneres de Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Roses i Port de la Selva van patir durant aquell dia, en una hora, diferents aèries. De fet, l'aviació de la legionària italiana, que és un grup creat 2 anys abans, al novembre del 36, amb la seva base a l'illa de Mallorca, tenia com a objectiu els ports d'aquestes ciutats. Aquests ports eren molt importants, sobretot per tot el tràfic marítim provinent de França, inclús d'altres països més llunyans com la URSS o Grècia, ja que la seva proximitat amb d'aquests ports gironins amb la frontera francesa feia que els vaixells només haguessin de fer una petita navegació per entrar-hi fins als ports, en contra de la gran travessia que havien de fer fins a la ciutat de Barcelona, que estava pràcticament assetjada a bombardeig aèris pels propis italians o els alemanys de la Legió Còndor. Aquí podem veure com els ports de Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Roses i Port de la Selva van tenir un paper força important durant el transcurs de la Guerra Civil, sobretot a partir de 1938, en rebre tot aquest tràfic marítim que portava els subministres, les armes, inclús homes, més al principi, en les brigades internacionals, però gairebé, sobretot subministres, per continuar, perquè la República continués amb la lluita, no? I en aquest cas, en aquestes dates de finals, perquè s'intentés reorganitzar una defensa de Catalunya davant de el que seria poc més d'un mes que començaria la campanya de Catalunya, la campanya feta per l'exèrcit franquista i acabaria amb la de Catalunya en mans de les tropes franquistes.
Doncs coneixem una miqueta més d'aquest moment històric, d'aquest passatge històric, d'aquest bombardeig que va patir la Costa Brava per aquestes qüestions tàctico-estratègiques que ens explicava l'historiador Adrià Cabezas. Realment, conèixer la història, conèixer el passat, ens posiciona a la comprensió de molts dels episodis que estem vivint actualment. En tot cas, d'aquí 8 dies, una nova efemèride. Ara, cap a una altra banda.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
De fet, cap a un altre contingut que no cap a un altre punt geogràfic, perquè de fet ens quedem a la mateixa Costa Brava per conèixer a quin preu s'està venent el peix avui, Cristina.
Sí, més concretament anem a l'Alt Empordà, i per saber doncs com ha anat aquesta jornada de pesca parlem amb en Jordi Folcarà, que és el patró major de la confraria de pescadors de Llançà.
Jordi, què tal? Benvingut, com estàs?
Hola, bona tarda. Aquí n'ha fet.
Home, de moment sembla que sabrem poc de com ha anat avui, perquè tot just estan entrant les primeres barques, no?
Sí, han venut dues barques, me'n falten quatre, les tres, suposo que les tres que han anat més lluny, perquè avui és dimarts, el dimarts i dimecres tenim un ordre especial que ens van donar aquí al Golf de Lleó, on podem sortir a les dues, en lloc de 6 a 6, podem sortir a les dues de la matinada, per anar als caladors més llunyans del Golf de Lleó. Clar, i com que van molt lluny, si tenim en compte que tenen unes 5 hores de navegació, unes 3 o 4 hores d'arrossegament i unes altres 5 hores de navegació. Llavors, aprofiten i arriben just a les 6 en punt, normalment, i encara han d'entrar.
Quines espècies van a pescar allà al Golf de Lleó?
Sobretot l'escamarlà i la gamba. Els camarlà i la gamba és el que són anar més... perquè els francesos no van a la gamba i a l'escamarlà, només es dediquen a dalt de la plataforma, a agafar lluç, roger i això, però a dintre el fons, a dintre el fondals no hi van. No s'han especialitzat perquè la gamba i l'escamarlà a França no està valorada, no tenen per costum menjar-lo i llavors no hi han anat. I llavors és una zona que és molt rica perquè està poc tocada i com que només s'hi pot anar pues, igual 3-4 dies al mes i és una zona molt i molt ampla de molts de quilòmetres quadrats, llavors el peix té de regenerar-se i porten uns escamarlans considerables i la gamba també són de mida considerable i llavors aprofiten aquests dies, s'arrisquen una mica perquè el gasoil gasta molt de gasoil, però bueno, si els hi surt bé, pues, a vegades en aquest dia fan més que en dos o tres, diguéssim.
Ja que hi van aprofitant bé, no?
Sí,
però sí que deies que havien ja arribat algunes barques a la llotja. Què han portat aquestes barques?
Sí, han portat una mica de roger. Aquest any de roger n'hi ha bastant, per tot arreu, per el que en diuen, n'hi ha molt de tota la costa, hi ha molt de roger, perquè ha baixat molt el preu. Estem venent el petit, la mida reglamentària, però el més petit, a uns 2 euros al quilo, Vull dir, ha baixat molt perquè se n'està agafant a tota la costa. Una mica de lluç, peix barrejat, una mica de bruixa, una mica de rap, una mica de peix. I hauria de dir que el roger anava a 2 euros i mig, i el lluç de 7 euros a 10 euros al quilo, depèn de la mida.
Ara ja s'està acostant les dates de Nadal. Es nota en nivell de preus l'encariment d'espècies, doncs, per exemple, com la gamba, no? O l'escamarlà, doncs, que són espècies apreciades en aquesta època de l'any.
Sí, aquestes espècies comença, no està a un preu desorbitat, però ha començat a pujar mica en mica. A poc a poc, poquet a poquet, s'està entrant una millora de preu. Segurament el que sol passar és abans de Nadal, que la gent... el preu d'aquest peix, del rap, el lluç gros, o sobretot els peixos grossos i el marisc, puja molt el preu, en canvi l'altre peix baixa. Baixa perquè, clar, la demanda és de peix bo, no de peix normal, saps? Però de moment va pujant, però, bueno, tampoc no és res desorbitat, però, bueno, de mica es nota que va pujant.
Sí, no, potser encara falten algunes setmanes, no?
Sí, suposo que aquí 15 dies o així ja comença el preu.
Estem a dimarts, la setmana va començar bé, ahir la pesca, aquí al Llançà?
Sí, sí, sembla que han donat tota la setmana, han donat bon temps, i si és bon temps del barcos ja pues, també poden anar una mica més lluny, i aprofitar aquesta setmana perquè sembla que la que ve, la setmana que ve, tornen a donar remuntada forta, a partir de diumenge, o sigui que en aquest país on estem nosaltres, en aquesta zona, pues, hem d'aprofitar el màxim els dies que tenim de bo, perquè la més mínima ho fem una setmana bona i l'altra passa per ull, diguéssim.
Per tant, aprofitar aquesta setmana, que de moment fins a divendres s'espera bon temps, no, Jordi?
Sí, 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 això mateix. Demà també els barcos iran lluny, depenent del que hagin agafat avui, però suposo també perquè els dimecres poden fer-ho aquests dos dies. I, bueno, això ja mirar si val la pena aquests dos dies, pues, fer la setmana una mica arregladeta.
Perquè per anar a pescar al Golf de Lleó entenc que necessiteu algun permís especial, les barques doncs, que van allà a buscar la gamba i l'escamarlà, com ens explicaves.
Sí, sí, hi ha una ordre, mira, si no tinc aquí davant, perquè avui estàvem mirant una cosa per fer un requeriment, i és del 2012, i hi ha tota una sèrie de barcos autoritzats a poder anar. Hi ha barcos apuntats, hasta l'eix de Vilanova i l'eix del Truc, no hi han anat mai. Hi ha 43 barcos, entre palangre i barcos d'arrossegament. O sigui, aquella zona està restringida a tot. Només hi poden anar els barcos que estiguin en l'ordre aquesta del volum oficial.
Escolta'm, i si ara arribessin 10 minuts tard, per exemple, és a dir, som a 5 minuts de les 6, si algun vaixí arribés 10 minuts tard o mitja hora tard, hi ha algú... És a què passa?
Sí, a més té el control de la Caixa Blava. O sigui,
Caixa Blava.
Sí, en tot moment... Des de Madrid al centre de seguimiento, uh-huh. Ells tenen el tenen localitzat, saben a quina hora surt el barco,
sí.
Si surt abans d'hora també ho saben, el moviment del barco, pot moure-se 5 minuts abans, 10 minuts abans per escalfar els motors dintre la badia, però no més. I també saben el moment que se para el barco. Llavors, si el barco s'arriba 10 minuts tard, llavors té una notificació i una multa. Normalment ja, si és mal temps, clar, a l'hora de navegar poden atrasar una miqueta més, a vegades en 5 minuts no passa res. Si tenen avaria, el que fan és notificar-ho. Avisen a la cofradia, guita, que arribarem un quart d'hora tard o 20 minuts tard, perquè han tingut problemes, perquè se'ns ha trencat això o el que sigui, nosaltres avisem al centre de seguiment, fem un escrit, i entonces que aquest barco arribarà una mica tard, perquè si no sí que pot tenir... una suspensió, bueno, una multa, diguéssim.
No ho diré, perquè poden trobar-se amb la mar i pot ser un problema. Jordi, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Que vagi molt bé l'entrada d'embarcacions i que tingueu una molt bona setmana.
Vale, gràcies igualment a tots.
Cuida't, fins després. A reveure. Doncs amb aquesta imatge visual de les barques entrant a port després d'un dia de feinejar, nosaltres ens acomiadem una mica, mentre uns arriben, nosaltres marxem. Un intercanvi de papers. Però tornem a estar aquí amb vosaltres a les 4 demà, dimecres, per tornar altre cop a navegar per aquesta Mediterrània.
El Far. El Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Per què no et quedes una estona? Per què marxes sense dir res? Per què no et busques una bona excusa? Més. Tantes hores esperant-te al costat de casa teva i a les fosques, només per dir-te una vegada, una vegada. Mira. En el ritme fosc d'una dansa plena de somnis i saviesa, la dona acull els seus records, els més estúpids fins i tot, i en ella una mena de cel, una aigua de naufragi, un vol on justifica i es perdona
una vida de mala dona. Blue tango, blue tango, blue tango. Blue tango, blue tango, blue. París acull els seus artistes.
Aquest Black Friday avança't al Nadal. Vine a Perfumeria Teica i aconsegueix un 20% de descompte en tots els seus productes. I atenció, fins a un 45% de descompte en moltes fragàncies. No t'ho deixis perdre. Divendres 29 de novembre, Black Friday a Perfumeria Teica, de Torroella de Montgrí, Palafrugell i l'Escala.
Per què és tan important l'etapa del 0 als 6 anys? Com puc saber què necessita el meu fill? Què li puc regalar ara que s'acosta Nadal?
El Montessori Palau Montgrí us ofereix la xerrada El millor regal de Nadal, la màgia dels primers 6 anys de vida, a Casa Pastors de Torroella de Montgrí.
Dijous 28 de novembre, a les 6 de la tarda, respondrem aquestes preguntes i moltes més. Places limitades, inscripcions gratuïtes a montessoripalaumontgrí.com.
I el 4 i l'11 de desembre, cinquena edició de la Rebuda del Nadó.